Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Pràcticament dos minuts i arribarem a tres quarts de quatre de la tarda i com cada dimecres a la caravana obrim el capó per descobrir les darreres novetats científiques i avui estudiarem els volcans, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem sobre els volcans i és que el planeta Terra és ple d'accidents i d'estructures geològiques molt necessàries i a la vegada molt destructives. Sense anar més lluny, fa un any l'illa de la Palma a Canàries vivia una de les seves dels seus pitjors malsons, l'erupció volcànica més llarga de la història de l'illa durant fins a 85 dies que va durar i menjant-se més de 3.000 habitatges. I avui volem parlar de dues notícies. La primera d'elles sobre el volcà potencialment perillós que se situa a les profunditats del mar Mediterrani, al nord de Sicília i al sud d'Itàlia. Estem parlant del volcà Marsili, descobert l'any 1920 per Luigi Ferdinando Marsili i que és el més gran de tota Europa. I en segon lloc, del volcà Unga Tonga, un volcà submarí del Pacífic del Sud, l'erupció del qual al gener va provocar una gran injecció de vapor d'aigua a l'atmosfera.
I precisament per parlar de com ens pot afectar tot plegat tenim avui amb nosaltres Arnau Folch, que ell és volcanòleg i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Senyor Folch, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Senyor Folch, deixi'm preguntar-li primer de tot, jo crec que l'espècie humana necessitem molt per què, o entendre el per què passen les coses, o per què hi ha coses, per exemple, com els volcans. Els volcans tenen alguna funció necessària per al planeta?
Home, els volcans són bàsicament els principals creadors de la Terra. Hem de pensar que es donen a les zones on les plaques es separen o s'ajunten i formen doncs, gairebé gran part de les roques que veiem en superfície i dels minerals que veiem en superfície, el qual sí, són els grans creadors d'estructures geològiques.
Encara dia avui,
eh? Amb la tectònica de plaques, sí.
Com s'origina un volcà?
N'hi ha de diversos tipus, però bàsicament hem d'entendre que la part superior, l'escorça de la Terra, està formada pel que anomenem plaques tectòniques. Llavors aquestes plaques es mouen i en les zones on aquestes plaques o bé se separen o bé topen entre elles, allà es provoquen debilitats en l'escorça per les quals pot intruir el magma que està en les parts més profundes de la Terra, no?
Parlem alguna de les notícies que ens destacava abans la Nina. Una de les notícies, de les darreres notícies d'aquestes darreres setmanes ha estat l'erupció del volcà del Pacífic Sud, l'Unga Tonga. Com ha estat l'erupció d'aquest volcà?
Bueno, aquesta és una erupció que va passar el mes de gener, principis d'aquest any. És un volcà que està a l'arxipèlag de Tonga i en aquest cas va ser una erupció que es va donar a la part submarina del volcà. O sigui, va haver com una petita esllavissada, una relativament gran esllavissada, i es va produir una erupció submarina a poca profunditat. Això el que va provocar és que s'evaporés grans quantitats d'aigua de mar i l'emissió a l'atmosfera de grans columnes de vapor d'aigua que van arribar a capes molt altes de l'atmosfera, a l'estratosfera.
Suposen algun perill aquests fums que desprèn el volcà o no?
A veure, allà no va causar... Es va donar... Aquesta illa no està habitada, està a prop d'altres illes que sí que estan habitades, però no hi va haver grans fatalitats. L'impacte més gran que pot tenir és en el clima, perquè es van emetre grans quantitats, en aquest cas, d'aigua, no? Però heu de pensar que aquestes grans erupcions sí que poden tenir un impacte global en el clima, perquè emeten grans quantitats de partícules i aerosols a l'atmosfera, i això provoca una sèrie de fenòmens que tenen conseqüències en el clima.
Llegíem aquests darrers dies, per exemple, el diari ABC, i ara hi entrarem en el clima i en tot plegat, però deia, llegíem en alguns diaris que l'erupció d'aquest volcà de l'Unga Tonga va suposar una erupció més potent que 100 bombes atòmiques.
Sí, clar, les erupcions volcàniques poden ser una cosa realment gran. I aquestes erupcions grans, doncs, bueno, parlem de megatones i megatones, no? En aquest cas va ser una erupció bastant gran, el que passa que, et dic, com es va produir en gran part sota del mar, doncs no va tenir grans emissions de cendra, però sí de vapor d'aigua, sobretot.
deia que un dels efectes d'aquesta erupció pot ser el clima, no? Se li ha atorgat, des de diferents mitjans i segons quins estudis, se li ha atorgat a aquest volcà del Pacífic Sud doncs els calors que estem vivint ara mateix, per exemple, a la península espanyola, a la península ibèrica. Això pot ser així?
A veure, pot ser, el que passa que és una cosa que se superposa a aquest canvi climàtic que ve per altres causes que ja estem tenint i el pot arribar a modular, no? Els volcans sí que poden tenir impacte en el clima. Normalment el que passa és al revés, és que abaixen la temperatura perquè emeten sobretot diòxid de sofre i altres partícules que quan estan a capes molt altes eviten que arribin els rajos solars i això refreda el clima en general. El que passa que en aquest cas es va emetre més que CO2 molta quantitat d'aigua i l'aigua, el vapor d'aigua té un efecte contrari i provoca una mica com una mena d'efecte hivernacle. Això el que evita és que el calor que s'emet, que la Terra emet, torni a l'espai i es reboti i es quedi, diguéssim, atrapat, no? Com el que passa amb un efecte hivernacle. Llavors, sí que hi ha hagut estudis ara recents que parlen de que això està podent tenir un efecte global, però bueno, s'haurà de confirmar això.
Si parlem d'Europa, ens ho deia també la Nina, hem de parlar d'aquest altre volcà, el volcà Marsili, situat al mar Mediterrani, i es tracta d'un volcà, diuen que és potencialment perillós.
Sí, una de les coses que potser la gent no està ignora és que la gran majoria dels volcans són submarins, es troben a sota del mar, no? I en el cas del Mediterrani doncs en tenim uns quants, sobretot a prop d'Itàlia, i en concret aquest que és el volcà submarí més gran d'Europa, que es diu Marsili, que es va descobrir fa relativament poc, un segle, i que es va caracteritzar millor el 2010 arran d'una campanya oceanogràfica que es va fer, no? Llavors el que es va veure durant aquests estudis és que és un volcà molt alt, gairebé 2.500 metres d'alçada respecte al fons del mar, i la seva cima es troba uns 700-800 metres de profunditat sota el mar. I el que van veure aquests estudis és que és un volcà amb unes pendents molt fortes que sí que potencialment podria provocar grans esllavissades. Llavors, clar, quan tenim una esllavissada molt gran, estem parlant aquí de quilòmetres cúbics de material al fons del mar, evidentment això el que provoca és, si es produís aquest fenomen, és un tsunami que han estimat que podria ser causar un impacte bastant gran, sobretot a Sicília i a Calàbria, que són les zones costaneres que es troben més a prop d'aquest volcà.
Clar, com que estem parlant del Mediterrani, això ens podria afectar a nosaltres o queda massa lluny?
Podria arribar l'onada aquí també, sí, però amb molta menys intensitat, segurament.
Es pot preveure l'erupció d'un volcà d'aquestes característiques o una erupció d'un volcà passa quan passa i no és gens previsible?
A veure, sí, no és, això no és com anar al metge que li dius doni un dia i hora per l'erupció d'aquest volcà, però que sí que és veritat que si els estudiem i els monitoregem doncs podem tenir claus, no? I ens podem anticipar una mica el que pot passar. Ara quan diem preveure, si el que em preguntes és si podem dir l'hora exacta i el dia, no, però sí que més o menys podem saber els períodes de retorn i quan és probable que es produeixi una erupció. I els volcans també avisen, ben poques, normalment, dies o setmanes abans que entri una erupció, si el volcà el tenim ben estudiat, ben sondejat i ben monitoritzat, doncs sí que hi ha indicadors, que no tindríem precursors, que et donen pistes, no? Com per exemple va passar en el cas de La Palma, que no se sabia exactament a on es produiria l'erupció ni quan, però sí que teníem clar ja una setmana, 10 dies abans, que ja hi hauria una erupció, sí.
De seguida parlem també del volcà de la Palma i com ha anat tot plegat. Abans, però, em deia que la majoria de volcans són volcans submarins que estan a sota l'aigua i que alguns d'aquests estan al Mediterrani. Fins a quants volcans hi hauria sota el Mediterrani?
En el cas d'aquesta zona d'Itàlia, doncs hi ha ben bé 8 o 10, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Tots amb aquest tipus de perill?
Veure, aquest és dels més gran, és el més gran, de fet, i n'hi ha altres que no tenen aquestes estructures, no han crescut tant i no han format un edifici tan gran que potencialment pugui col·lapsar. Amb aquest tipus de perill, jo et diria que n'hi ha un parell.
De seguida anem cap a les Canàries. Abans, però, és evident que una de les zones més conegudes de Catalunya és la Garrotxa, terra de volcans, se li diu molt, no? Hi ha perill que hi hagi erupció d'algun volcà a dia d'avui a la Garrotxa, o estan tots, no sé si se li diu apagats o inactius?
Extingits o apagats, en tot cas estan dormint, això segur.
Sí.
Tècnicament nosaltres diem que un volcà ja no farà més erupcions quan han passat 10.000 anys des de l'última erupció. En el cas dels volcans de la Garrotxa estem allà, perquè les últimes erupcions són de fa 8-9.000 anys. Vull dir que, bueno, és poc probable que es reactivin.
Ara sí, anem cap al volcà de la Palma, on ens deia que unes setmanes abans ja es va poder dir que no se sabia ben bé quan, però que aquell volcà doncs entraria en erupció. Això només ho marquen els terratrèmols que vam poder veure dies, setmanes abans de l'erupció d'aquell volcà, o hi ha més indicis?
La sismicitat és l'indicador principal que fem servir, però n'hi ha d'altres també, com l'emissió de gasos que es filtren a la superfície o anomalies, altres tipus d'anomalies tèrmiques i gravimètriques.
Si parlem d'aquella zona, a dia d'avui sabem que alguns ajuntaments de les illes de l'arxipèlag de les Canàries, no només la Palma, també està tothom pendent del que passa amb el Teide o no, perquè se sap que quan el volcà de la Palma erupciona, anys després pot fer-ho el Teide. Estan planificant ja plans d'actuació per contrarrestar d'alguna manera el que pugui suposar una mena d'erupció volcànica, que hauria de contenir un pla d'actuació d'aquest tipus?
A veure, una cosa el que hauria de contenir, l'altra el que pot a la pràctica contenir, no? Hauria de contenir una harmonització de la gent que viu allà amb el territori, ser conscient que hi ha aquest perill i intentar articular el territori de la manera més compatible amb el volcà. El que passa és que això no sempre és possible, no? Us poso, per exemple, el cas de Nàpols, que és una ciutat que està a dintre d'un volcà i que allà no hi ha planificació territorial possible, no? Excepte si planificar una bona evacuació en cas que el volcà doncs entri en erupció. El que s'hauria de procurar, doncs, amb el mateix que amb els rius, no? Que no construïm a les lleres dels rius per les inundacions, doncs, bueno, també delimitar quines són les zones, en el cas de la Palma, per exemple, on és més probable que hi hagi colades de lava i no deixar construir allà, o, en fi, tot aquest tipus de polítiques o d'iniciatives de planificació territorial és el que s'ha de fer en temps de pau. El que passa que això, bueno, és complicat perquè no sempre és possible. Moltes vegades la gent està vivint allà des de fa moltes generacions i és difícil de gestionar.
Clar, vostè que forma part del CSIC, deixi'm preguntar-li, perquè, esclar, ara m'ho deia, estem entestats els éssers humans en construir zones volcàniques i després passa el que passa, excepte quan hi ha l'erupció d'un volcà tan espectacular com el que vam poder veure a la Palma, els volcanòlegs se'ls escolta?
A veure, no sé què dir, diria que no se'ns pregunta. Escoltant-se com a qualsevol científic, suposo, no? Però en principi, en temps de pau, diguéssim que hi ha altres prioritats, no només en volcanologia, sinó en ciència en general.
Esclar, si parlem de volcans i d'aquesta espectacularitat, que sembla majestuosa a la vista, i que ho és, de fet, però que també pot afectar certes poblacions, quin és el volcà ara del qual n'hauríem d'estar molt pendents perquè atenció al que pugui passar els darrers anys?
A nivell europeu, mundial?
O... Mundial.
Pensa que hi ha uns 1.300 volcans actius al món.
1.300, eh?
1.300, sí. Dels quals, doncs, bueno, diversos estan avui en erupció, sempre n'hi ha 6 o 7 en permanent erupció. O sigui, que és una cosa que per nosaltres és el nostre dia a dia, no? El de la Palma va cridar molt l'atenció perquè passava a prop de casa nostra o a casa nostra.
És a dir, li preguntava abans per si se sabia prevenir l'erupció d'un volcà, és a dir, prevenir, no, tampoc prevenir, però dir quan, més o menys quan passaria, em deia que més o menys sí, el dia i l'hora exacta no és evident, però podem saber el que causarà aquell volcà?
Sí, això ho podem saber estudiant el passat per veure com i extrapolar el que va passar en el passat cap al futur, no? Vull dir, en funció de les característiques del volcà sí que sabem quin impacte pot tenir. Això, bueno, hi ha molta gent que es dedica a estudiar això i forma part de la nostra feina.
Una de les coses que hem pogut veure al volcà de la Palma el darrer any és que hi ha diferents tipus d'erupció. Jo era absolutament desconeixedor d'això. Jo pensava que un volcà escopia lava i prou. Doncs bé, no va ben bé així, no?
No, a veure, bàsicament hi ha dues grans famílies o dos grans tipus d'erupcions que anomenem efusives i explosives. Les primeres, el que tu deies, són volcans que produeixen colades de lava, i les explosives són erupcions en les quals el magma sofreix un procés que nosaltres en diem fragmentació del magma. És un magma més ric en gas i aquest té un diguéssim, una capacitat explosiva molt més gran, més perillós potencialment.
Arnau Folch, volcanòleg, investigador del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, moltíssimes gràcies avui per ser a la caravana.
A vosaltres, un plaer.